els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Divuit minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, avui volem parlar-vos sobre la gamificació, que per qui no ho sàpiga és una eina innovadora que utilitza elements de joc per promoure la participació i l'adherència a l'activitat física. A més, també volem conèixer, per exemple, el projecte City Move per promoure un estil de vida saludable i actiu mitjançant reptes gamificats, que és això que us explicàvem ara mateix. I, a més, descobrirem tots els detalls del repte Barcelona Camina, una nova iniciativa per incentivar la pràctica esportiva entre la ciutadania i la seva vinculació amb les caminades organitzades per Barna 3C. Tot plegat ho farem amb Laura García. Ella és professora associada del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Laura, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Laura, ara ho deia molt escuetament i segurament massa resumit intentava explicar una mica què era això de la gamificació. Però entrem-hi més a fons. Quan parlem de gamificació, de què estem parlant?
Gamificació és qualsevol forma jugada que podem trobar per tal de motivar les persones a aconseguir una sèrie de fites, per entendre's. Llavors, diguéssim que normalment es fa servir en contextos on no hi ha, on no són tan interessants, on les persones no tenen aquesta motivació. Llavors, a partir d'una sèrie d'estratègies, s'intenta motivar aquestes persones. No?
Com s'aplica això en l'àmbit esportiu?
Doncs, per exemple, en el meu cas, jo em baso molt en la metodologia d'Octàlisis, de Johan Chou, de 2015. Ell és un assessor, el creador d'aquesta metodologia, i ha assessorat empreses com a Lego i entre moltes altres, no? Apple, etc. Llavors, ell es basa en 8 motors. Els 8 motors són els que només un és possible que ja motivi a les persones. És veritat que si es compleixen els 8, segur que la motivació és extremadament densa, no? Tot i així no és obligatori complir-los tots, no? Aquests motors podrien ser, per exemple, l'èpica. L'èpica és allò, per exemple, no? Quan hi ha els videojocs és molt típic anar a salvar el món, no? L'heroisme de salvar el món. O, per exemple, en el cas del projecte, ja m'estic avançant, no? Del City Move, seria una marató amb un objectiu solidari de recaptar fons per alguna causa solidària. Això també podria tenir un sentit èpic. Després tindríem un altre motor, que seria el motor de la fita. Això és molt típic, les medalles, anar superant nivells. Això és quelcom que en el món esportiu ja ho tenim. La metodologia d'ensenyament i d'aprenentatge de la natació es basa en anar assolint una sèrie de nivells que se'n diu, de forma jugada, que tortuga, cavallet, no? Dofí. Llavors, és una sèrie d'aprenentatges que, a mesura que l'infant ho va assolint, va aconseguint progressar, no? En aquests nivells.
Una superació,
Exacte, anar superant nivells. I un reconeixement amb una sèrie d'insígnies, medalles, etc. El típic diploma, no?, natació, sí. Per exemple. Això en el projecte de City Move també tenim aquest motor. Després tindríem el motor de la creativitat. És quelcom que ens permet customitzar. Per exemple, Lego fa servir els seus prosumers, que són clients que estan molt adherits a la marca i que, a més, són ambaixadors de la marca. I el que fa és que els utilitza per crear les seves pròpies construccions i dissenyar els seus nous productes. Vale? Un altre motor tindríem seria el de la possessió. És quelcom, diguéssim, que jo posseixo, per exemple, actius digitals, o si em creo un avatar o una mascota, vale? O em personalitzo el perfil del Drive o de l'Outlook, etc. No me'ls poso amb uns colorets bonics, etc. Després em costa més canviar, no?, d'aplicació, per exemple, perquè ja m'ho he customitzat, m'ho he fet meu. Un altre motor seria el de l'afinitat, que és la pertinença a un col·lectiu. Vale? Per exemple, en les entitats esportives és molt comú, no?, aquest motor. Després tindríem el motor de l'escassetat, que és ús de limitadors, és a dir, només hi ha X unitats i no n'hi ha més, per tant, és un bé escàs. Uh-huh. Per exemple, si ara poséssim aquí doncs, una vitrina amb una sèrie de raïms,
sí,
i la poséssim en alt, estaries pensant, aquests raïms estaran bons, segur, no? Perquè estan dintre d'una vitrina. Els vull, són escassos.
Val.
Els desitjo.
Oh, boníssim, això, eh?
Vale. Després tindríem la curiositat, el motor de la curiositat, que això el que ens fa doncs, és que vulguem continuar jugant, per entendre'ns, no? I per últim, tindríem el de la pèrdua o habitació, que seria, doncs, si no faig quelcom, si no jugo a aquest joc, per exemple, em penalitza, em fa baixar de nivell. Vale. Llavors, aquests, la curiositat, escassetat i pèrdua d'habitació se'n diuen black hats, que són motors que motiven tant que poden generar addicció.
Val.
I que els podem trobar molt sovint als videojocs, per exemple. Vale. Llavors, fins aquí. A part, també, evidentment, aquesta metodologia també es basa molt en la motivació intrínseca i extrínseca, la motivació que ens ve des de dintre, que nosaltres tenim l'interès. Per exemple, jo faig esport perquè m'agrada fer esport. Sí. La motivació extrínseca seria jo faig esport perquè em vull aprimar, per exemple, o perquè vull muscular. Aquesta és la que em ve de fora, per entendre's. O perquè vull aconseguir una marató, vull fer la marató. I aquesta és la meva motivació extrínseca. Llavors, també és veritat que es poden combinar les dues. Es poden combinar intrínseca i extrínseca. És a dir, jo, per exemple, em puc, tinc un objectiu de vull aprimar-me, per tant, tinc una motivació extrínseca molt forta, però... en el procés, com que començo a entrenar, al final ho acabo gaudint. Per tant, ja combino aquestes dues motivacions.
Laura, em deixes posar-te una mica un repte?
Sí.
No ho tenia plantejat, això, però, però fem-ho. Com saps, aquests dies la selecció espanyola ha guanyat l'Eurocopa, no?
Sí.
Quins punts diries que ha aconseguit la selecció espanyola per guanyar aquesta Eurocopa, d'aquests que ens deies ara?
Quins punts diria... Sí, és un repte, sí, sí. El tema, evidentment, el motor de l'èpica hi és.
Hi és,
no?
Eh?
Perquè és, és entranyable. No? Vull dir, són els herois. És com salvar el món en el videojoc, no?
Sí.
Vull dir, guanyar el partit hi és. La fita, evidentment, no? Vull dir, tenen aquest objectiu. Després, a nivells de creativitat, per exemple, no aplicaria, en aquest cas, afinitat totalment.
Sí, eh?
Vull dir, estàvem totalment com bojos, no? Havíem creat comunitat, havíem generat...
Parlàvem doncs, de família, no, inclús?
Aquest, sí, sí, aquest sentiment exacte de família, que això és molt important, no? La possessió, m'ho sento meu, sí? I després, evidentment, l'escassetat. L'escassetat per què? Perquè només guanya un. Només
copa,
pot
eh?
Arribar un. Vale. Pues podrien intervenir, per exemple, aquests motors. Sí.
Boníssim, això. Escolta, em parlaves del projecte CityMove. Què és aquest projecte?
El projecte CityMove és una gran campanya de promoció d'hàbits, estils de vida saludables i actius a través de la gamificació. De quina manera? Doncs hem generat una aplicació que es diu FitTokenMove, que el que fa és incentiva a les persones, les premia per fer activitat física i esport. De quina manera? Mitjançant reptes. És a dir, un challenge que són de tal data a tal data aconsegueix tantes passes, per exemple, o tants quilòmetres. Si ho aconsegueixes, entres, doncs tens una sèrie de premis segurs on entra en el sorteig d'uns premis, etc. Aquest és el, diguéssim, el projecte.
De fet, és una aplicació de salut que ja està disponible tant a Google com a Apple, eh?
Exacte.
Ho podem trobar a tot arreu, això.
Sí, 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 sí.
És una aplicació gratuïta?
Totalment. És una aplicació totalment gratuïta, sí.
Estic a punt de baixar-me-la jo ara quan marxis, Laura.
Exacte, t'animo a ell, això.
Quins resultats heu observat a les ciutats on s'ha implementat aquest tipus de projecte? Que em sembla que són Manresa, Terrassa i Barcelona, eh?
No, són molts més.
Són més, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Ho estem implantant a 9 municipis actualment i en breu estarà també a Andorra. Andorra estarà de cara ja a finals d'any. Ara ho estem implantant amb l'Ajuntament de Manresa, amb el Consell Esportiu del Maresme, també amb el de Terrassa i el del Baix Llobregat, amb l'Ajuntament de Còrdoba, a Sant Andreu de Llavaneres, Tenerife, Les Palmes de Gran Canària, ara des del dia 13 de juliol en Barcelona, i com et deia, en Andorra properament, i tenim altres també que aniran sortint.
Teniu resultats, però, ja, o és massa d'hora per...
Sí, aviam, comencem a tenir resultats. Et dic que aquest projecte, el CityMove, comença... al febrer d'aquest any. És a dir, a partir de febrer d'aquest any comencem a implantar aquest projecte. Aquesta aplicació és un aplicacionador. És a dir, va néixer doncs, a finals de l'any passat, per entendre's. Bueno, va començar, ara porta un any des de que va ser pública, es va publicar, etc, però va estar fent proves pilot fins finals d'any. Llavors, a partir d'aquest any ha sigut quan hem començat a engegar tot això. Ara mateix tenim uns 4.700 aproximadament usuaris registrats, i doncs, la mitjana de participació en els reptes està entre 1.000 i 1.500 persones, de moment. Ara aviam, veurem en Barcelona com anem.
Això que m'explicaves ara d'aquest repte implementat en 9 municipis de Catalunya i de l'Estat, és el mateix que el repte Barcelona Camina?
Sí, diguéssim que... Hi ha diferents tipus de repte, o fem diferents tipus de repte. Pot haver-hi un repte individual, que és jo com a persona haig d'aconseguir superar doncs, aquest repte, tants punts en tants dies. També podem fer reptes col·lectius per una causa social. Vale? Per exemple, doncs, imagina't que la Marató de Barcelona doncs, s'associa amb una causa social i es destinen fons. Llavors, entre totes les persones hem de sumar X punts, X passes, X quilòmetres. I després tenim els reptes competitius, que això funciona molt bé, que és un element motivacional, que és, doncs, aviam qui suma més, no? Com ho estem aplicant ara mateix? Ho estem aplicant doncs, ara als instituts i també per esdeveniments esportius. Ens està funcionant molt bé als instituts treballar-ho de la mà dels professors d'educació física, perquè els estem donant una eina que permet avaluar els seus alumnes fora de l'horari escolar, per entendre'ns, no? I quin és l'objectiu principal? Doncs que aquells alumnes que actualment no fan pràctica esportiva s'enganxin a través d'aquesta eina a fer-ne.
Anàvem parlant avui en plana més esportiva i ho fèiem a aquesta hora amb Laura García, ella és professora associada del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat Blanquerna Ramon Llull, i parlàvem una mica del que simbolitzava o el que significava aquesta gamificació en el món de l'esport. Parlàvem de reptes ja implementats com el repte del Barcelona Camina, com altres implementacions com l'app Fitoken Move. Et volia preguntar encara, Helena, per un altre repte com és el del Barnatresc. Quan parlem del Barnatresc, de què estem parlant ben bé?
Barnatresc és una entitat sense afany de lucre que està vinculada a l'IBEL, a l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, ells, diguéssim que hem fet aquesta primera prova pilot amb la implantació d'aquest repte de Barcelona Camina amb ells conjuntament. Sempre quan intentem implantar un repte, intentem buscar agents que ens puguin ajudar a arribar al públic objectiu final. Llavors, la manera de fer-ho és associar-nos doncs, amb altres entitats o bé, doncs, amb, com em deia abans, amb els professors d'educació física dels instituts per tal d'arribar doncs, al col·lectiu final que és qui practica esport, els esportistes. Vale? Llavors, en aquest cas, ells organitzaven aquest dia 13 de juliol, van organitzar una caminada nocturna per Barcelona i vam creure dient doncs, vincular el repte, aquest primer repte, doncs, a la seva caminada. Evidentment, aquest repte, doncs, si tu vas a la caminada, pots sumar passes, no? Per aconseguir aquest repte, però després quina és la gràcia? Que tu pots fer esport i activitat física on vulguis, amb qui vulguis i quan vulguis. Aquesta és la gràcia del repte virtual, no? Que et permet fer-ho de forma lliure, de forma free.
Laura, finalment, per anar acabant, que anem tardíssim un dia com avui i estem pendents de tota aquesta informació, quin és el futur de la gamificació en l'esport?
Bueno, més que... Jo penso que és passat, present i futur, eh? Vull dir, el futur és, com diu molt bé Johan Cho, doncs intentar aplicar aquests drivers, els màxims drivers possible, amb el nostre dia a dia en el món de l'esport. Llavors, es pot aplicar tant en l'esport com en els negocis, eh? Vull dir, és una manera de motivar, per exemple, el personal, doncs, implicar-li diferents, crear diferents reptes, no?, vinculats a aquests drivers per tal d'intentar incentivar aquesta motivació.
Per tant, no només de forma esportiva en serveix, sinó en la via professional, eh?
Totalment.
Personal,
sí, sí, sí. Com deia, vull dir, Johan Choi ha assessorat empreses com Lego, Apple, entre moltes d'altres grans empreses, per tal de generar estratègies per motivar els usuaris finals, els treballadors, etc.
Laura García, professora associada del Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat de Blanquerna, Ramon Llull, moltíssimes gràcies per visitar-nos un dia com avui i disculpa'ns que avui estem pendents de moltíssimes coses, però gràcies per venir i explicar-nos-ho tot plegat, que és molt interessant. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna, un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.